El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passat un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de l'Alfredo Berua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Molgó, molt bon dia. Jo no sé si vosaltres sou de compres anticipades, això que s'ha posat de moda del Black Friday, que aquest cada setmana, a nivell de Catalunya, aquí Sant Cugat, també al centre, si heu fet un tomb pel centre, haureu vist el Black Friday per tot arreu, els descomptes de 50, 70%, i que és una de les darreres modes que hem incorporat dels Estats Units, després del Dia d'Acció de Gràcies. S'inaugura la temporada de vendes del Nadal un divendres, i que durant el cap de setmana hi ha molta gent que s'hi suma. No sé si ha estat el vostre cas, i si també us heu sumat ja posats els ciberdilluns aquest, que també són les compres compulsives per internet. Jordi, tu què ets, de botiga o d'internet?
Jo sóc, bueno, una mica de tot, vull dir, no tinc problemes, però vaja, a mi em sembla una exageració totes aquests inputs. Entenc molt bé tota la part comercial, perquè és una manera de poder treure, doncs, material. Ara, si s'enfoca ja a una precompra de Nadal, és que massa sentit. No ho entenc, vull dir, si compro ara, deixaré de comprar després, vull dir, no. Home, no compraré ara i després. No arriben, eh? Ja m'agradaria, però, bueno, no arriben.
Doncs jo, en el meu cas, no he estat usuari aquest cap de setmana del Black Friday, ni ahir tampoc del dia aquest digital. Sí que és veritat que sí que vaig navegar per internet amb curiositat per veure quin tipus d'ofertes hi havia. Tradicionalment a casa sí és cert que som dels que ens avancem amb les compres, però no per res especial, sinó per evitar, pues, que poder caminar pels grans magatzems o per les botigues sense que et pugui atendre el comerciant, el venedor, i poder fer una compra, diguem, amb l'atenció que... Però no, però per evitar la massificació, que sí, tothom té les ganes de trepitjar les botigues els últims dies, a deixar-ho tot per l'última hora, doncs nosaltres sempre hem estat previsors i sempre ho hem fet amb antelació. Vull dir que no hem utilitzat el Black Friday, doncs potser també pel mateix, vull dir, perquè per la massificació i les dades que arriben de l'àmbit del comerç, que ha estat un èxit i que realment hi ha hagut un repunt important del nombre de ventes.
Sí, el que passa que ara vindrà el pont de la Constitució i baixarà.
O no, és normal. O no. Jo crec que la gent serà igual per les botigues. Sí. Altra cosa és que comprin, vull dir, perquè jo recordo en els moments de la crisi més peliaguda, doncs que tu et bellugaves per segons quines dates, perquè segons quines botigues, i estaven igual i la gent, vull dir, anava amb bosses o no, però,
o no.
Però que la gent estava al carrer i estava a les botigues, doncs això sí que és una realitat i ho serà sempre, vull dir, és una tradició passejar-se per Sant Cugat o per on sigui, doncs per...
Se supera una mica allò de, ara comentàveu, del tema de passejar-se però no comprar.
Exacte.
Que això també que
és
un esport nacional,
crec. És una manera de fer preparatius per a veure què, quan
necessito... Mirar el que hi ha, vull dir,
i els preus.
I els preus. Sí, perquè el mateix article el pots trobar amb grans diferències de preus,
sí,
segons...
Això és cert.
Doncs això era un apunt que feien de les compres de Nadal, que ja tot just aquest dia 2, que és de demà, ja encenem les llums aquí a Sant Cugat, i per tant ja podem donar per inaugurada la temporada de Nadal. Un Nadal amb il·lusió, diu l'Ajuntament, per donar cabuda a les 130 activitats que hi haurà repartides per tota la ciutat. Nosaltres... Ahir dèiem el ciberdilluns o el cibermonday, que és una de les altres modes de compres. Teníem una altra proposta ciber, podríem dir, que era la del debat a 3. Finalment va ser un debat a 3 al país, per streaming. Suposo també ha passat que en el cas del país, el deslliurar-se de la seva participació a les empreses de televisió també va cercant altres models per oferir debats. De debats per internet se n'han fet molts, no és el primer, l'únic que sí que agrupava caps de cartell, excepció del Partit Popular, que atès que el president Mariano Rajoy no hi podia assistir, van proposar la vicepresidenta, però el país s'hi va negar, en aquest cas, a acceptar doncs, aquest canvi d'oponent. Una de les coses que sí, dels que vam seguir una mica el debat i que és com un inici també del que podem veure la resta de la campanya electoral que comença aquest divendres a les 12 de la mitjanit. Jo no sé si passa amb aquests candidats, els que sortien ahir, no, sense menys tenir la resta de candidatures que podia haver-hi a les comunitats autònomes, però sí que hi ha unes certes picabaralles del que jo he dit i el que tu has dit, del que tu ets i el que deixes de fer. Entre d'altres coses, per exemple, el Pablo Iglesias, que es veu doncs, aquest frega-frega entre les dues... Entre els dos partits polítics d'aquest suposat empat que podria haver-hi el dia 20 de desembre, doncs hi havia una espècie de caça entre ells i també va rebre el Pedro Sánchez, sobretot pel tema de recordar temps anteriors del Zapatero. Picabaralles, el Pablo Iglesias li va dir al Albert Rivera, semblava també molt a moda d'acudits, però li va arribar a dir que el Pedro Sánchez el va situar amb el PP... I aleshores el Pablo Iglesias li va dir, amb d'anècdota, que és que se li podia situar a qualsevol lloc. Aleshores, és una mica... Jo crec que era una mica l'inici del que es podrà veure durant la campanya, marcada, evidentment, pel yihadisme i les diferents posicions. En aquest cas vam visualitzar tant la postura del Partit Socialista com la de Ciutadans, doncs donant suport via ONU, per exemple, doncs a França, i en el cas de Pablo Iglesias argumentant que les accions bèl·liques no havien donat resultat. Jo no sé com veieu aquest inicialment amb aquests candidats. L'Alfredo m'ha dit que va veure l'entrevista a Telecinco del Mariano Rajoy, també podem comentar alguna cosa que va dir, però és un inici, serà dur, aquesta campanya jo crec que a nivell d'atenció i argumentari i de dialèctica serà contundent pel que s'hi juga i pels darrers sondejos o enquestes en què apareix gairebé un empat a 3.
Bueno, has dit moltes coses, sí. Anem a intentar recapitular i contestar-te el que pugui contestar-te. En primer lloc, bueno, això d'empat a 3 ho diu una enquesta. Vull dir,
l'última que
ens coneixem. Una del país, una. Vull dir, perquè en aquest cap de setmana n'han sortit moltíssimes, vull dir, ahir unes quantes. La mitja de totes dona clarament una força política que va per davant, que és el Partit Popular, i amb una mitja... gafes de totes, vull dir, perquè també la Sexta li donava 9 punts d'avantatge el dissabte a la nit en les notícies, o el diumenge a la nit. Vull dir, la mitja és de 6-7 punts per davant. Vull dir que, perquè Metroscòpia digui una, doncs no hem d'agafar només aquesta, hem d'agafar una mitja de totes. Parles de que si quedava a 3, bueno, jo recordaria que ahir hi havia la conferència del clima a París, del clima, i el president del govern ha de fer de president del govern i de representar Espanya, per tant, per motius d'agenda, preparar-se un debat no es prepara, ara arribo i em poso a debatre, no, hi ha una sèrie de protocols i també d'obligacions. En aquest cas, el president del govern estava ahir primer a París i va arribar just a fer l'entrevista a Telecinco, que ja la tenia concertada des de fa bastant de temps, com també han passat per la mateixa entrevista.
No, el que deia, els altres... ha estat el país el que no ha acceptat en aquest cas.
Exactament, la diferència entre nosaltres i la resta de formacions polítiques, especialment aquestes noves, és que nosaltres tenim un equip de persones i que poden anar a qualsevol dels debats que se'ns inviti, no? En tot cas, vull dir, ahir deia Mariano Rajoy a l'entrevista a Telecinco que té 30 ofertes de debat. Clar, diu, jo no puc estar a tot arreu. Jo el que faré és el que s'ha fet tradicionalment en aquest país durant tots els últims anys, i és debatre amb el cap de l'oposició. Per tant, hi haurà un debat a dos amb el Pedro Sánchez en aquest cas. Diu, quan s'ha vist que un president del govern debati amb forces extraparlamentàries? Jo crec que el més lògic és que tenen més dret Izquierda Unida o Unió Progreso i Democràcia, per posar un exemple, o inclús el PNV o Convergència i Esquerra, que són forces parlamentàries que tenen representació, a partits que avui en dia no tenen representació. Per tant, vull dir, això que s'ha dit de que s'amaga, no, senyors, nosaltres no ens amaguem, ja farim la possibilitat de que hi hagi, home, una Soraya Sáenz de Santa Maria, la número 2 del partit, vicepresidenta del govern, està més capacitada per participar en aquests debats. A mi em fa molta gràcia que alguns ara es posin les mans al cap quan recentment hem tingut unes eleccions autonòmiques a Catalunya, que el candidat a la presidència anava de número 4 i no va aparèixer en cap dels debats, vull dir.
I li van retreure, també.
Li van retreure, sí. Però vull dir, però bueno, en aquest cas, Mariano Rajoy participarà al debat, que s'ha fet tradicional tota la vida. Jo, evidentment, no vaig seguir el debat, sí que és veritat que m'he documentat, m'he informat, he llegit algunes d'aquestes frases, em va fer molta gràcia aquesta del Pablo Iglesias, que has fet referència amb l'Albert Rivera, de que li deia tu ets de dretes, però també ets el que t'interessa en qualsevol moment. No? Vull dir, tu no ets de dretes, li va dir, tu no ets de dretes, tu ets el que et faci falta. Que jo sempre he dit, Ciutadans és el candidat camaleònic, vull dir, perquè està davant d'un fòrum socialdemòcrata i aquell dia serà d'esquerres, però segons un programa de televisió que va, que l'audiència és més cap a la dreta, doncs allò serà més de la dreta que ningú. Vull dir, hem de ser una mica rigorosos amb el discurs i, bueno, i el que denota clarament, bueno, que Ciutadans és un producte de màrqueting que en el seu moment es va fer per contrarrestar l'altre producte de màrqueting que s'havia fet, que era Pablo Iglesias, de Podemos, i que en un moment alguns es van donar compte, ai, que el que hem creat, que intentava, que agafava el descontent de molta gent, de moltes coses que havien passat, i van dir, bueno, pues ja, que tenim un partit que aquí a Catalunya el coneixem prou bé, que porta 10 anys a la primera línia política a Catalunya, doncs, pues, bueno, l'han aprofitat.
Home, jo no vaig seguir el debat, no el vaig seguir, però de totes maneres sí que el que veig és que serà una campanya, jo per mi que serà, bueno, de les més fortes que hem viscut, vull dir, n'estic segur. Aquí el que jo veig és el canvi social que hi ha en profunditat. I, clar, de moment la gent no està situada, però el canvi social hi és. I la prova són dos partits que encara no s'han presentat, diguem, a eleccions generals, que tenen una força considerable.
De fet, la Junta Electoral en les darreres eleccions andaluses va crear un precedent en aquest sentit. Exactament. Amb el marc d'aquells partits significatius o d'interès especial, i que situa, de fet va obligar a Televisió Espanyola a incorporar els debats a les dues formacions i a la cobertura o entrevistes que havia de fer el mitjà de comunicació, també ha fet que d'alguna manera els altres mitjans públics ens hem hagut d'adequar a aquest nou marc, entre cometes. Deies que ara, cares a cares, sí que és veritat que hi ha d'altres opinadors sobre el tema, en què a Espanya, per exemple, des de l'any 95, diria que va ser el primer debat, o no, 93,
González Aznar,
allà es va crear un precedent erroni, diuen alguns, perquè el sistema d'Espanya a nivell de votacions no és presidencialista, i per tant sí que és veritat que s'havia agafat una idea nord-americana en què els dos candidats que passen la volta d'eleccions fan el cara a cara, normalment republicans-demòcrates, perquè són els que passen el tany, i per tant doncs es visualitza molt bé. En canvi, i això ho ha fet Izquierda Unida en reiterades ocasions, sempre doncs han demandat al llarg, des d'aquell debat, en què Espanya no era un sistema presidencial i que per tant els debats no havien de ser de caps al cap de l'oposició i el president de govern en funcions, no?, de les eleccions.
El qui hem tingut debats de tot tipus,
sí, sí, sí.
Hem tingut a 4, a 6, a 7, el que ha fet falta, però és veritat que el que tradicionalment sempre ha tingut molt més crida, perquè fins ara la suma de PP-PSOE era pràcticament el 80% del vot, doncs, i el que mitjans de comunicació volia era que realment els dos candidats amb opcions a governar, doncs, hi fessin una confrontació cara a cara, una fórmula que va tenir bastant èxit, però que, bueno, jo admeto, doncs, que ara la situació ha canviat, però i que, bueno, ens n'hem d'anar adaptant, no? Però, bueno, en tot cas, veurem quins resultats surten el dia 20 de desembre. Veurem. Jo no crec que sigui tan salvatge, tan dura aquesta campanya.
Ho serà.
Que jo penso que no. Vull dir, ja queden dos dies només per començar la campanya electoral i jo no tinc la sensació de que hi hagi, bueno, potser desqualificació per aquest llenguatge que té Pablo Iglesias i que ja,
no,
ja
estem veient. Sí.
Però jo no crec que sigui més dura que altres que hem tingut, eh?
Jo crec que
no tinc la sensació.
Les notícies i l'entorn, els casos de París,
sí, bueno, però a part també els inputs informatius, és a dir, no és el mateix.
Exacte.
Quan hi ha dos partits amb molta...
Fixa't una cosa, de moment el tema jihadista
ha distret.
Ha distret per un costat, però també hi ha els partits majoritaris, excepcions de Podemos, doncs han arribat a un acord, s'han sumat al pacte antiguadista, i crec que hi ha un acord, no en tinc cap dada per assegurar-ho, de no utilitzar-ho en campanya electoral. De moment això s'està respectant. Per un segon costat, el tema català sortirà, però tampoc crec que sigui tampoc l'estrella. Vull dir...
Ja. No, amb això estaria d'acord amb tu, perquè el que jo veig és que l'estrella d'aquí és el canvi aquest profund, profund, perquè hi ha dos partits que es poden emportar el que era el bipartidisme tradicional. Aquest canvi profund farà tensionar el que és la política, perquè, és clar, el bipartidisme podies dir tu m'has fet això, jo t'he fet allò, jo no sé què, i la cosa més o menys es quedaven aquí. Però ara hi hauran quatre veus fortes, i dues de les quals és aquest canvi que es nota, no sé, des de les entranyes polítiques, no? Vull dir que es nota que la crisi social que tenim, i més a més hi volem afegir l'econòmica, però és un desig de canvi que ens farà passar uns altres terrenys. Si amb el que dèieu abans de que s'han fet debats de tota mena, jo recordo els, no sé, els anys 80, que es feien debats de tota mena, inclús les televisions i l'estatal, la pública, jo crec que també ho havia fet, era agafar tots els partits que es presentaven, de fer nivells, eren 8, 10
persones... Això s'ha fet, i sectorials.
Exactament.
Sí, sectorial, un d'econòmic, un de... Sí.
Correcte, fins que es va arribar a la famosa primera cara a cara, que va ser el Felipe González i l'Aznar, que va semblar que era l'escaló final, no? És dir, debatem totes les polítiques i tot, i quan està tot ben amanit, llavors vindrem nosaltres a refermar o no el que s'havia dit, no?
Una altra qüestió que jo crec que s'hauria dels debats, fins ara hem vist debats molt rígids, molt...
Sí, home, massa...
I això crec que la societat ha evolucionat de tal manera que això queda caduc. I, per tant, hem d'anar a un tipus de debat molt més fresc, molt menys d'un punt de vista, eh?
Sí. La Mònica Terribas va fer una espècie d'experiment, no? Em sembla que van ser les eleccions catalanes, que va ser interessant, almenys per això que tu dius de la rigidesa, ja a l'inici, que hi havia les preguntes creuades entre candidats i és interessant. La veritat és que costa, i ho diem des del mitjà de comunicació moltes vegades, per un tema de respectar temps, per un tema... Això s'ha de pactar molt bé amb els partits, per exemple, perquè hi ha també una llei de garanties en aquest sentit, en què s'ha de respectar les quotes i s'ha de... I és complicat. Nosaltres també ho veiem, que quan de fet el dia 12 tenim debat aquí a la Casa de Cultura, i també sorgeix sempre, doncs, i com s'hauria de fer això? Però clar, després te'n trobes també, doncs, que has de mantenir una sèrie de...
El 12...
Sí, el 12.
Dissabte?
El 12, no, perdona, 14, que és dilluns.
Vale.
Ja saps que jo el calendari vaig movent. Ahir també, no sé què vaig dir de l'hora d'antena, però el 14 sí, tenim debat aquí a la casa. I és també, doncs, hi ha un altre escuny moltes vegades, que és amb els partits, doncs, com s'ho prendran, si...
Però també
formulem alguns canvis.
Que debats amb tanta participació de 7, 6, 8, costa molt de seguir-los i és molt complicat. Vull dir, és millor formats més reduïts i més àgils, és del meu punt d'opinió. Vull dir, tot i que tots els partits tenen el dret de ser-hi.
Exacte.
Vull dir, però...
De totes maneres, jo penso que un debat ampli de base no és dolent. És dir, sí que al final acabes marejat i al final inclús pots acabar dient a veure, això qui ho ha dit? Però jo el que us diria que en els debats ja de 3-4 presidenciables, més enllà del temps, jo crec que no s'hauria de posar cap més negociació de per mig. Vull dir, si els programes estan fets, estan discutits, estan, bueno, en fi, ja explicitats, jo crec que el que és candidat a un govern ha de tenir la cintura política de no tenir més...
Però tu què proposes? Fer un examen sorpresa enmig del debat?
No.
Ho dic perquè a l'acadèmia, el que normalment organitza l'acadèmia de televisió, l'acadèmia de televisió espanyola, em sembla que és... i la ciència... ara no me'n recordo el nom. El que dirigeix el Manuel Campo Vidal, l'Acadèmia de Televisió.
Sí.
En aquest cas, quan s'han plantejat, em sembla que n'han fet tres, que era un, també un element de consens entre les televisions perquè es pogués distribuir el senyal a parts iguals sense que una televisió tingués l'exclusivitat del cara a cara, en aquest cas, que és el que sempre han plantejat. L'únic que es pactaven eren els temes. No sé si en aquesta ocasió també serà així.
Aquí encara hi podria
expectava qui començava i qui acabava. Això sí, em sembla que era cara i creu. Però
prou. Més límit del temps tampoc és necessari.
I els blocs, els
temes,
potser.
Els blocs, sí. Els temes dels blocs, sí.
Però res més.
És que s'ha de tenir
cintura. Però és interessant,
Clar, s'ha de tenir cintura. Vull dir, s'ha de ser un bon polític.
I a més que en aquest nivell de presidenciables ja se suposa que estan perfectament preparats per afrontar qualsevol tipus de... molts són excel·lents parlamentaris. Altres estan burjats en programes i vull dir, de televisió o són professors universitaris, vull dir, que tenen dot de paraula, vull dir que no els hi té per què costar.
Aquí perquè tenim també doncs una mica estem jo crec que ja hem normalitzat els debats, arribaven tard per X motius com va ser una dictadura aquí al país i per tant no a diferència dels Estats Units o França en què hi havia debats des dels anys 60 i abans i anteriors de ràdio, el tema per exemple no li donaria importància, però recordem, per exemple, que una figura com Nixon, diuen que una de les coses que el van fer deixar en evidència va ser la televisió, per exemple, amb el tema del cas del Watergate. Per tant, clar, aquí no sé si sortiran, perquè no sé si hi ha prou material en aquest cas, però moltes vegades hi ha gent que encara la fesomia, els gestos, la postura davant de la televisió, doncs això determina doncs una credibilitat o no d'un personatge. Hi ha molts que diuen que ha acabat això, perquè a més amb tot el tema de les xarxes socials, en què també pesa per a un sector de la població, qui és més actiu, que és el que diuen que es compromet. Això ho hem vist amb alguns alcaldes, no ha passat aquí, però en alguns alcaldes han tingut problemes en campanyes electorals perquè per l'accessibilitat de les xarxes i l'evidència de si hi ha algun problema es fa molt palès. Això jo crec que anirà també transformant-se en els propers anys.
Sí. Jo mantinc així, vull dir que el debat aquell de que tu has fet això i jo t'he fet això i tu m'has tornat allò i jo t'he fet allò no tenen massa sentit perquè això són les bases àmplies que es discuteixen sobre el que ja ha passat i jo crec que un debat de propostes. Futur ha de ser de propostes, vull dir, i més enllà del temps i els temes jo crec que no hi hauria d'haver més corrent.
Tot i que sí que és normal que sobretot el partit que surt del govern pugui també fer balanç de la seva situació, perquè estan tot al dret. També cal recordar quan, per exemple, en aquest cas, i suposo que sortirà en el debat entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, vull dir, el govern del PP, lo normal és que recordi la situació en la que va deixar Espanya Zapatero. Vull dir, perquè això és lògic, i per tant, quan el senyor Sánchez vulgui retreure segons què a Mariano Rajoy respecte a algunes de les retallades, Mariano Rajoy tindrà tot el dret de dir-li, escolti, és que vostè ens van deixar el país d'aquesta manera. Vull dir, això és lògic que surti. Vull dir, però a partir d'aquí, sí que és cert que hem d'anar a què farem a partir d'ara. Jo crec que aquí és on té que estar el nucli central dels debats.
És que és automàtic. En el moment que surt el balanç que van trobar d'entrada, ja està, No poso ni un... Vull dir, tots els partits polítics fan el mateix. Jo crec que no estan allà per valorar la feina feta de govern, sinó per valorar el que està venint. És ben cert, no hi ha d'haver, vull dir, censura, no, però com màxim s'hauria de fer referències a l'evolució durant un període de govern i a partir d'aquí explicar, però com màxim, no ens ho retraiem perquè ens perdem en les rames, vull dir, no. Acabes després dels debats i dius, bueno, i qui m'ha dit què? Res.
Bueno, en tot cas, jo crec que recopilant tot el que havíem anat a l'inici, ens presentem davant unes eleccions que molt obertes, dintre de tot. Però que sí que jo penso doncs, que això està sortint a totes les enquestes, el gran nombre d'indecisos sobretot a vot volàtil, o sigui que tant pot estar avui dia en una cosa però que pot canviar, que no és un vot fixe, vull dir, és, sí que és cert que tots els seus partits, els partits tenen una base molt consolidada, però que hi ha un votant que està fluctuant i segons com vagi la campanya electoral pot decidir moltes coses. Si tinc que fer una aposta, jo crec que guanyarà el Partit Popular i crec inclús que alguna d'aquestes formacions que diuen que creixerà molt no creixerà tant. I bueno, veurem el que passa, però en tot cas tenim 15 dies per davant i veurem què passa, no?
No perdeu de vista, no hem de perdre de vista, vaja, el fet del canvi social que hi ha en profunditat.
No, això no es veurà reflectit amb nous partits que apareixeran, això és evident.
Exactament, i les idees que sortiran a partir d'aquí, encertades o no encertades, però jo crec que això tindrà un pes.
Tot i que alguna de les idees d'aquests nous partits està més que comprovada en altres països, vull dir que no...
Sí, deies, amb els nous partits, però el canvi o la transformació social també afecta els partits de sempre.
Exactament.
Evidentment, també s'hi han
d'adequar. Aquí hi ha una discussió, a veure, ojalà surti, perquè
Jo tinc moltes ganes de que moltes d'aquesta regeneració s'apliqui a tots els partits, inclús el meu. Jo no tinc cap problema en reconèixer doncs la necessitat que hi ha de que partits com el meu pues, canviïn la forma de elegir candidats, canviïn la forma d'elegir els òrgans directius, i que hem d'anar a un altre tipus de... Jo crec que això serà bo.
Ha de ser bo, i no tan sols a la part externa, sinó a la part interna de les idees, que és el més important. Aquí el canvi està a les idees profundes que hi ha de canvi social, que això al final s'acabarà fent o acabarà visualitzant-se amb les maneres, que les maneres són aquestes, de fer primàries, de fer no sé què, però el canvi és més profund, eh? Jo n'estic convençut, la gent s'està plantejant coses que mai ens ho havien plantejat, no sé.
Doncs això ho veurem a partir d'aquest divendres, comença la campanya electoral, Cuap.cat farà un seguiment extensiu fins al dia 20 de desembre, que... Ja veurem, això sí, en què es convertirà. No sé si el tema de participació, amb el referent que tenim a Catalunya, amb l'última dada en què va ser molt alta, es podria repetir, per què no? També a l'estat espanyol seria molt saludable, i això ho diem, perquè és el que dona sentit a unes eleccions, que hi hagi una participació alta.
Jo, desgraciadament, no crec que arribem als índexs de participació de les eleccions darreres. Una pena. Però el que et deia, vull dir, les eleccions generals més o menys han mogut sempre entre el 70 i escacs per cent, i així ha estat sempre, vull dir, no veig una necessitat bullant d'anar a votar, la gent mobilitzada, no tinc aquesta sensació. Igual amb aquestes tres setmanes de campanya, amb aquestes tres setmanes que queden, veiem un canvi en aquest sentit, no? Però a dia d'avui no veig aquesta...
Jo m'apuntaria amb tu, és dir, dependrà molt de lo que passi a la campanya. Perquè hi ha temes molt candents, el jihadisme, el tema català, el tema econòmic, el tema social, depenent de com es decanti una miqueta la campanya, i jo crec que els dos partits que surten aniran molt per el tema social i el tema econòmic, jo crec que podem tenir sorpreses o a l'alça o a la baixa, eh? Dependrà, eh?
Doncs això ho veurem, serem testimonis de primera mà del que passi a partir del dia 4 de desembre. A París tenim la cimera del canvi climàtic. Jo no sé si és de les primeres vegades que sento tanta contundència en responsabilitats per part dels mandataris polítics. Sobretot ahir escoltàvem el Barack Obama, el president dels Estats Units, entonant un mea culpa. Un president dels Estats Units, entonant un mea culpa, rebaixant el discurs del mandatari xinès en allò que va proposar del win-win de repartir una mica les emissions entre els països que històricament han contaminat més i els de creixement, de nou creixement, doncs ser una mica més laxos, però entre tots, diguéssim, compartir la responsabilitat. I una de les dades també interessants i que alguna transformació passa al nostre entorn és que la darrera cimera, la temperatura, la de Copenhaguen, que va ser l'anterior a la de París, aleshores es comentava, a l'inici d'aquesta cimera de París es comentava, fa 5 anys, quan ens vam reunir a Copenhaguen, hi havia aquesta temperatura, ara ha augmentat ja un 0,10 graus. Això vol dir alguna cosa, no? Amb aquell sostre que situen cap a l'any 2100, d'aquests 2 graus de temperatura de mitjana la Terra augmentada i que, per tant, doncs, alguna cosa està passant. I alguna cosa passa quan, per exemple, també es posava en un cas dels Estats Units, a Florida estan aixecant els carrers per por a que pugui entrar l'aigua del mar. Jo no sé si això quedarà una mica com el compromís de Kyoto, o això ja hi ha algú que ja està nerviós o no.
De moment hi ha un fet que marca la importància. És que hi havia 150 i pico països, sí. Penso que primers ministres i caps d'estat, entre ells Estats Units i la Xina, que s'asseuen a la mateixa taula. Aquí l'important és que l'acord que s'adoptin siguin vinculants o no. Si són vinculants, anirem pel bon camí. Si no, doncs que ens estarem igual. Vull dir, una foto molt maca i molt bones intencions, però res més. Vull dir, jo crec que és necessari, doncs, que realment es posin les piles, de que prenguin mesures. La Unió Europea anava ja amb una postura comuna, va explicar-ho a Mariano Rajoy a Telecinco en l'entrevista. Hi ha uns compromisos de reduccions de gasos i la necessitat, i sembla ser que també es legislarà a partir del proper mandat per una llei contra el canvi climàtic a Espanya, no? Va anunciar també que invertiran més de 900 milions d'euros en aquesta qüestió i aquí a Espanya, i per tant, bueno, realment l'important d'aquí és que surtin compromisos i que aquests siguin vinculants i que amb un calendari i que es vagi fent, perquè realment jo hi veia imatges de Pequín, crec que era, que és una ciutat fosca totalment, amb una boira, vull dir, de contaminació. Clar, tot això té un preu i ja s'està veient l'escalfament, que tu feies la comparació de Copenhague amb París, no? Vull dir, i crec que tothom haurà vist en algun reportatge per televisió de quines ciutats estan en perill de desaparèixer inclús per el creixement de l'aigua, no? I de la descongelació dels glacials. Home, crec que ens hi juguem molt perquè les futures generacions tinguin un país saludable i habitable, no? Un país, un món, en aquest cas.
Home, jo crec que, a part de que haurien de ser resultats bastant vinculants, o vinculants del tot, jo crec que és un tema global, i quan entrem en el tema global ja trobem-lo de sempre. La Xina diu, primer embrutaré i després netejaré. No fotem. Si això fos casa teva, fes el que et convingui. No, si tu embrutes, no embrutes a Xina, ni al teu entorn, embrutes al món.
El que passa aquí el que ve a evidenciar, i amb el que s'agafa també la Xina en aquest cas, és amb el tema de que nosaltres arribem als últims, vull dir que vosaltres ja heu fet la vostra part, vull dir que això no és gratuït ni és conseqüència de la industrialització només de la Xina, sinó que demà també aquesta corresponsabilitat conjunta de... Ells han de baixar, doncs, la producció de CO2, que és el principal contaminant que pel tema ja del sistema de calefacció que hi ha a la Xina i del sistema tèrmic d'obtenció d'energia amb el carbó. I el tema de la Índia també no ens podem oblidar, tot i que aquest país concretament si ha postulat com emprendre mesures a nivell d'obtenció d'energia solar i vol l'aliança també de la Xina en aquest sentit.
És que jo crec que això no és excusa, és a dir, a veure, si aquí tenim una experiència que és negativa, no tenim que repetir-la. L'hem de posar solucions abans de tornar-la a repetir. No ens poden tirar encara, vosaltres ja ho heu fet. No fotem, aprenem, si no, no evolucionarem. No és qüestió d'evolució, és qüestió de destrucció. I tant destrueixen per ells com per nosaltres. Vull dir, això, jo per mi, des d'allà no es veu igual. És a dir, perquè no ho podem planificar d'una altra manera? A veure, hi ha diners per fer creixements econòmics i no hi ha diners per fer unes depuradores d'aigua, per exemple, o una producció solar d'energia que sigui molt més important. Home, no ho fotem. Ja ho sabem, que ells tenen el producte del carbó, doncs a veure com ho fem perquè el carbó no sigui tan perjudicial. Vull dir, clar, és que a mi em tirin això, a mi no em soluciona res. Ja t'ho explico jo que ho vam fer malament. Ja t'ho explico. I el que estem fent ara per fer-ho bé, doncs tu no repeteixis el dolent, repeteix la cosa bona. No fotem.
Bé, és una mica el que deia l'Alfredo, que sigui vinculant a les decisions i també tot el tema empresarial.
Exacte.
Perquè hi ha els mandataris dels països, però
home,
aquí potser...
Hi ha molts interessos econòmics darrere.
Exacte, hauríem de convidar també allò que diem del lobby,
això,
no?
Però per això és important que hi hagi un compromís, que sigui vinculant, que les primeres potències mundials el signin i que aprengui i que, bueno, i que amb l'exemple pues, arrastrin a la resta, no? I que allà poders econòmics el que faci pues, s'atenguin a les conseqüències i que facin el que tenen que fer. Vull dir, en aquest cas, pues, treballar per un món millor. Vull dir, és així.
És que el canvi de mentalitat de veritat fora de que cada un se sentís afectat del que fa l'altre. És a dir, jo no puc fer-ho primer per mi i després pels altres. Vull dir, i aquest sentiment a nivell global jo no, encara no el veig, comença a sortir, però no es veu.
Doncs una de les coses així d'humor negre que es comentaven amb, el, amb la pujada de l'aigua del nivell del mar és que Sant Cugat es convertiria
en una platja,
amb un, tindria passeig marítim que seria Barcelona. És un humor.
Sí, sí,
però,
sí, sí.
No, compta. Perquè potser el tema pot ser dramàtic.
Exacte, la qüestió de l'aigua és una cosa que és llamativa i que s'entén molt bé, però de ben segur que hi ha conseqüències abans del desglàs, segur que hi ha més conseqüències que potser són més difícils d'explicar, però compta, compta, eh?
Doncs això és el que està passant a París. També, doncs, a moda de curiositat, també doncs, hi ha hagut... recordem que es van ampliar les mesures de seguretat, no pel tema jihadista en un primer moment, en un primer estadi, sinó pel tema de la cimera, perquè, evidentment, hi ha hagut alguna revolta a peu de carrer.
Sí.
Els mitjans diem antisistemes, però suposo que dins dels antisistemes doncs, són aquest grup doncs, encapçalats per moltes formacions en canvi, en contra de les mesures dels països del canvi climàtic. De tot plegat veurem si és interessant o no aquestes, o queda una mica com els protocols de Kyoto, que qui els vulgui els aplicar i qui no... Doncs no. I així va quedar.
Sí, sí.
Un altre tema que també... El canvi climàtic ens afecta. El tema del govern català també ens afecta una mica. I teníem el bufa l'Alfredo Bergua, però finalment, després de que cada setmana que teníem aquella trobada nacional de la CUP, en què havien de, no havien de decidir... Jo crec que els mitjans havíem entès o havíem intentat... ens agradava la idea per donar més fil a les històries, no per la decisió en si, sinó de que sortís d'aquesta trobada nacional d'assemblees de la CUP alguna decisió en ferm del que s'havia de fer amb el procés d'investir o no un president, sigui Mas o sigui una altra persona pel govern català. Al final... El diumenge, categòricament, deien que no posarien el Mas davant del govern. Dilluns sentíem l'Antonio Baños de RAC1 una mica més lax en el seu discurs. I ahir, Junts pel Sí, tornava...
I també ahir, Anna Gabriel, que també és portau de la CUP, estava negativa.
Sí,
contra...
sí.
O sigui que ahir també. Vull dir que...
I a part teníem Junts pel Sí, en aquest cas crec que va ser Raül Romeva que va insistir la CUP en què l'únic candidat que oferien era Artur Mas i que estaven oberts a altres tipus de negociacions. Altres tipus de negociacions passaria o no per adoptar algun pla de xoc que plantejava la CUP i això condicionaria força, encara que fos Artur Mas president, no sé si el xec que han designat des de Junts pel Sí valdria la pena o no. El vireu algun futur o anem ja cap al 9 de gener?
Com jo veieu? Creia fa uns dies que acabarien amb un acord, però jo cada cop ho veig més complicat. Vull dir, ja no descarto que hi hagi eleccions un altre cop. Vull dir, perquè, a veure, per un costat, això ja s'està convertint en un circ. Realment, portem dos mesos ja, i des de les eleccions, aquí no hi ha un acord, i tampoc es vislumbra a curt plaç un acord, perquè les posicions estan bastant diferenciades, inclús dintre Junts pel Sí. Dubto que tots Junts per Sí, tots els partits que formen part d'aquesta coalició, combreguin amb algunes de les propostes que estan fent la CUP. I aquí ja comencen a haver-hi divisions, inclús entre els propis socis. Per tant, no descarto eleccions. Vull dir, perquè veig que el panorama s'està complicant cada cop més i les eleccions pot ser una sortida. De fet, hi havia una... Aquesta, que parlem d'aquestes... Aquest diumenge, crec que era el dissabte, La Vanguardia publicava doncs, que ja comença a haver-hi una majoria, que ja estava al voltant del 50%, que ja estava reclamant noves eleccions. Per tant, no descartem que tinguem novetats en aquest front aviat.
Jo també, jo no és que pensi que seria una sortida, sinó que penso obertament, després de que ahir el Romeva digués de que s'havien de pactar les coses que eren possibles, no les que no eren possibles. Jo a partir d'aquí jo veig eleccions noves, segur, 9 de març, que el dia que sigui. A mi el que em sap greu de tot el procés és que la CUP, tot i reconeixent-li la seva integritat, la seva defensa de les idees, tot el que penso és que ha barrejat els termes. Ha barrejat. Aquí hi havia una cosa claríssima, i que ells també deien, que era el compromís cap a la independència, i que després veuríem la revolució que podíem arribar a fer. I s'ha barrejat el tema. És a dir, el full de ruta no s'està negociant. No s'està negociant, s'està negociant, per el que va dir el senyor Romeva, s'està negociant, és la, el canvi social i el canvi...
Quan va, clar, la CUP es presenta a les eleccions reiterant dia darrere dia de que no investirà Artur Mas, passi el que passi. Artur Mas està vetat.
I Junts pel Sí del revés.
Bueno, però per tant, jo crec que cadascú és conseqüent amb el que diu, i en aquest cas, per la CUP, o sigui, jo puc entendre que dintre de la ideologia marxista, leninista, trotskista, el que es vulgui dir que són, doncs de cara als seus propis votants, pues, si han de donar el pas i votar Artur Mas, que és contradir-se tot el que s'ha dit fins ara, exigeixin un mínim programàtic que en aquest cas xoca totalment amb el que pugui representar Convergència Democràtica.
Però és que aquí no es tracta de negociar un programa polític. Aquí es tractava d'arribar a fer un full de ruta per arribar a una independència. Diguem-ho així, és val? Molt senzillament dit. Però és que ara s'està barrejant.
Però jo...
És a dir, tots som conscients de que hi ha una urgència social que s'hauria d'haver negociat i portat endavant. I
sí, però,
una emergència
sí, però aquí
també.
Hi ha un tema molt clar i no em cansaré de repetir-ho. No van anar junts
no.
a les eleccions.
No,
i
no,
per tant és normal, tant uns com els altres, perquè diem que la CUP evidentment doncs, s'ha mostrat d'una manera absolutament coherent del començament al final, això ningú li pot negar, però és que Junts pel Sí tampoc ha canviat, en aquest cas s'ha mostrat coherent, perquè des del començament van dir que ells posarien,
la coherència...
encara que en la quarta posició, posarien Artur Mas com a cap de llista o cap del govern.
La coherència de la CUP la manté amb que no nomenarà el Mas president, però no la manté en quan no farem descarrilar el procés.
Ja.
Aquesta no la manté.
Però és que, insisteixo, que és que aquí el tema és les matemàtiques. No han sortit.
Evidentment.
Les matemàtiques
evidentment.
No han sortit i això és una conseqüència...
Evidentment, veig tan clares les eleccions noves per això, perquè ja no hi ha res
doncs...
més a negociar.
Senyors, Alfredo Berguay, Jordi Mulgó, gràcies per haver compartit aquest temps de tertúlia. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Dimarts que ve no tornarem, que és festiu, però tot i així ens trobarem a les tertúlies d'aquí fins al final d'any. Amb aquesta campanya que comença el 4 d'octubre, aquí serem puntuals...
4 de desembre.
4 de desembre.
4 d'octubre, he dit?
Sí.
He d'anar... No sé on s'estudia això, perquè això em sembla que està Mari de P5 o primer de GB, però ja farem una repassada dels dies i dels mesos per no equivocar-me i errar-me cada matí. Fins demà, bon dia.
Adéu, bon dia.
El gall del monestir.